La Federació d'Associacions de Persones amb Discapacitat va recuperar ahir al vespre els Premis Antoni Rogel, que otorga a persones que aconsegueixen superar la seva discapacitat i arriben a tenir rellevància social, i també a d'altres que, sense tenir cap minusvalidesa, estan molt vinculades al món de les discapacitats. L'entrega d'aquests guardons va ser precedida per una conferència sobre la responsabilitat social de les empreses. Aquesta conferència va anar a càrrec de Josep Maria Canyelles, especialista en excel·lència i responsabilitat de les empreses, i precisament el tenim avui aquí amb nosaltres perquè ens parli d'aquesta responsabilitat social de les empreses, de les entitats i les organitzacions. Josep Maria Canyelles, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda i moltes gràcies.
I amb moltes ganes que teníem de que ens expliquessis tot això que és la responsabilitat social de les empreses i la necessitat que hi ha que cada empresa tingui, doncs, aquest petit apartat dedicat a aquesta responsabilitat, que és un gra de sorra per anar fent una muntanya important, no?
Doncs sí, però més que tenir un petit apartat, es tracta que sigui tota tenyida, tota l'empresa. És a dir, ho dic perquè precisament a vegades pot passar que la gent, fins i tot moltes empreses, es pensin o confonguin que això de la responsabilitat vol dir únicament que, mira, si les coses em van bé i m'ho puc permetre, faig filantropia, dono diners per col·laborar, no sé què, i això està molt bé, no és cap crítica. Però quan parlem de responsabilitat social, vol dir com jo he de gestionar la meva empresa, com m'he de relacionar amb els grups d'interès que tinc pel voltant, treballadors, clients, proveïdors, com he de fer-ho perquè en el meu dia a dia pugui crear alhora valor econòmic i valor social. No per tant, com que em van bé, ara dono diners, sinó que en cada acció que faig, com puc estar creant valor econòmic i social. Per tant, de manera que si faig una activitat productiva, procurar no malmetre el medi ambient, no perjudicar els interessos de diferents col·lectius, que poden ser veïns, poden ser col·lectius ambientalistes, poden ser els propis treballadors, pot ser la clientela. D'alguna manera, perquè la gent m'entengui, vol dir fer les coses bé. Fer les coses bé, prestant un servei real i tenint en compte aquelles inquietuds que poden tenir les diferents persones, col·lectius, la societat, que d'alguna manera es veu afectada pel que tu fas.
És a dir, que s'ha de conscienciar tant a l'empresari com a tots els membres o a tots els treballadors de l'empresa, no? Perquè no és només allò que en una temporada doncs, ja ens valia, de dir, doncs mira, deixarem aquests diners per una ONG i farem aquesta obra social, sinó que tot ha de ser un global, no?
Sí, no és suficient en que el propietari de l'empresa digui a partir d'ara aquesta empresa serà ètica. No és tan fàcil com això d'aquí, no? No és una mera declaració de principis. És aplicar-ho en el dia a dia i en cada petita acció. Per tant, això vol dir que totes les persones de l'empresa i la gent que s'hi relaciona i els propis proveïdors han de ser conscients i conseqüents. En definitiva, estem fent una empresa o unes organitzacions més conscients. I per tu ser conscient vol dir que també el primer que has de fer és entendre quins són els impactes que tu estàs causant. Perquè si tu ets un comerç i vens roba, doncs tu potser que tot ho estiguis fent de manera ètica, però tu també has de prendre consciència que és possible que aquella roba que estàs venent, potser si vas resseguint la cadena cap amunt, trobaràs que està feta per mà d'obra infantil, perquè potser aquells preus és impossible que ho puguis, que allò es pugui produir si no és d'aquesta manera, no? Per tant, és una empresa conscient, que vol dir que pren una consciència clara de tot el que hi ha darrere de l'empresa, no només dintre de les quatre parets, sinó al llarg de tota la cadena de proveïment, tots els efectes que està tenint aquesta empresa.
I quan parlem d'això, estem parlant d'una gran empresa que pot prendre moltes mesures, o s'ha de fer des de qualsevol tipus d'empresa, inclús una empresa petitona, una empresa familiar?
De fet, ahir, la xerrada que vaig fer, vaig anar posant exemples d'empreses mitjanes i anar baixant fins a empreses petites i fins a microempreses i fins i tot un autònom. Per què? Perquè també una de les impressions que té la gent a vegades és que això de la responsabilitat només se'ls ha d'exigir a les empreses grans. I és evident que una empresa gran segurament ha de tenir més responsabilitat perquè té més impactes. Però ens equivocaríem si només penséssim que això ho hem de demanar amb els altres i no ens ho apliquéssim a nosaltres mateixos. Perquè qualsevol empresa pot gestionar-ho. No estem parlant d'un tema que requereixi grans inversions. Estem parlant d'un tema d'anar al dia a dia a poder-ho aplicar. I d'altra banda, és molt important que totes les empreses, fins i tot les més petites, ho apliquin, perquè en definitiva del que es tracta és de fer una economia que sigui més sostenible. Hem après, em sembla que massa de cop, hem après que l'economia en la qual estàvem és una economia que només valorava, o només valora, els criteris economicistes. I estem patint les conseqüències d'aquesta economia deshumanitzada. Però per canviar l'economia no n'hi ha prou en allò que puguin fer governs o grans plataformes internacionals. Ha de ser cadascú, des de la seva organització, que ha de contribuir a fer un model empresarial que estigui d'acord amb això d'aquí. I això vol dir que la teva empresa, per petita que sigui, fins i tot si ets un emprenedor, t'has de plantejar que no pot ser avui dia, no pot ser, i això ho ha d'entendre tothom, que l'únic objectiu de la teva organització, de la teva empresa, sigui fer diners a costa del que sigui. I atenció, perquè no estic dient que l'empresa no hagi de guanyar diners. Uh-huh. Estic dient que no et pots plantejar que l'únic objectiu, a costa del que sigui, és guanyar diners. Una empresa humanitzada, una empresa socialment responsable, ha de tenir un propòsit superior. I aquest propòsit superior, cadascú l'expressarà com vulgui. Alguns ho faran amb un sentit més humanístic, potser altres més ambientalista, el que vulguis. Però si aquesta empresa és una empresa que és respectuosa amb el seu entorn, guanyarà el premi de la societat, el premi de la clientela, acabarà sent una empresa que generi més confiança i, per tant, sigui més viable i sostenible a llarg termini, i, per tant, els diners li arribaran perquè serà part de la seva salut empresarial. No perquè sigui el seu únic objectiu, sinó perquè serà una demostració de que és una empresa saludable.
I cada vegada són més les empreses que demanen aquest recolzament, que demanen consell de com restablir aquesta responsabilitat que a vegades s'ha deixat de banda.
Doncs sí, és així, encara que a vegades algú es pugui sorprendre. I fins i tot jo hi posava exemples d'empreses petites que estan fent accions impressionants de responsabilitat social i que a vegades no ho expliquen per diferents motius. Fins i tot algunes perquè pensen que si ho expliquen gaire, la gent podria no entendre-ho, ves per on, no? Amb la qual cosa, sí que és veritat que hi ha una llavor important en molta empresa petita, mitjana, empresa familiar, que a vegades el que cal és fer un petit pas, que és aquells valors que ja els tenen, perquè formen part segurament de l'esperit de la mateixa propietat, del director o directora de l'empresa, tenen aquells valors, però com que sempre ens han ensenyat, començant per les escoles de negoci o per les carreres empresarials, econòmiques, ens han ensenyat que d'alguna manera aquests valors més personals, més humanístics, deixa'ls a casa per la família o per la teva vida social, però al món de l'empresa, en el mercat, els valors són uns altres.
Com una barrera,
no? I aquí s'ha produït un divorci, que és el que no té sentit. I avui dia estem aprenent, estem descobrint, hi ha empreses d'èxit que ens ho estan demostrant, que aplicar aquests valors socials i humanístics i positius i de sostenibilitat ajuda a fer empreses d'èxit, ajuda a fer empreses millors. I, per tant, quan la gent entengui que aquest és l'aprenentatge, que no estem parlant merament de filantropia, que no estem parlant de bona fe, que no estem parlant de bonisme, estem parlant de fer empreses que creïn el millor valor possible. Això és el repte.
A vegades algú pot pensar, o algun oient que té una petita empresa o una mitjana empresa, que fer tot això li costarà diners i no és que deixarà de guanyar, sinó que tindrà que invertir molts diners per fer tot això.
A veure, si és una empresa, per exemple, que té un procés productiu que és altament contaminant, no dic que no, perquè potser haurà de canviar tot el procés productiu, haurà de posar plaques solars, haurà de fer moltes inversions, potser haurà de posar una depuradora ecològica, biològica. Per tant, és possible que en algun cas sigui així, sobretot quan estem parlant això d'aspectes que afecten molt a la producció. Però en la gran majoria de casos no és així en absolut. Uh-huh. De fet, perquè la gent m'entengui, quan diem que una empresa ha d'incorporar la responsabilitat social, que ha de fer bones pràctiques de responsabilitat social, no estem dient que l'empresa, a més de fer allò que ja fa, ara hagi de fer altres coses que diu, a mi això no em correspon fer-ho com a empresa, no? Perquè no sóc una ONG. Efectivament, el que es tracta no és que facis altres coses que no et corresponen com a empresa, el que es tracta és que allò que fas ho facis diferent. I, per tant, que miris com pots modificar el teu procés per ser més sensible amb això que et demana la societat. I això, a vegades, és un tema que en alguna... Escolta, ahir posava l'exemple. Si tu tens un restaurant, i, per tant, això és un petit comerç, no? Tens un restaurant i serveixes plats i tota la vida has servit aquell mateix plat i ara resulta que quan t'arriba gent cada vegada més que té al·lèrgies, que és celíac, que per raons culturals no poden menjar certs plats o raons religioses o perquè són vegans o... En fi, si tu el teu plantejament és dir la gent s'està tornant rara, jo serveixo el meu plat i qui no el vulgui que no el prengui, estàs en el teu dret de fer-ho, però estàs perdent l'oportunitat de ser capaç d'entendre cap on va la societat, de ser capaç de respectar els diferents segments que té la societat, i d'aquest aprenentatge guanyaràs en poder respectar i en poder innovar i en poder ser millor, en poder ser una empresa millor. Si una empresa es vol tancar a la societat, que ho faci. Cap problema, ningú li obliga, suposant que estigui complint en el marc legal. Però ser socialment responsable vol dir, sobretot, entendre què és el que l'entorn, què és el que la societat demana de tu, espera de tu, i a l'hora de complir-ho és una oportunitat per fer una empresa millor, més capaç d'observar, d'entendre, de millorar, d'innovar. Aquest és el gran repte.
I m'imagino que a nivell d'usuari, almenys personalment, doncs m'agrada saber que el que compro o que on vaig a demanar uns serveis són persones o són empreses que tenen aquesta responsabilitat. I que m'imagino... No sé si pots donar, Josep Maria, l'exemple d'algunes empreses amb les que estem habituats a gestionar o a fer compres i que tinguin aquesta responsabilitat.
Sí, home, a veure, posar exemples sempre... O sigui, podem posar exemples. Jo ahir posava, quan vaig fer aquesta gradació, d'anar baixant per tipus d'empresa, per volum, no? Per volum de treballadors. Vaig posar exemples com pugui ser els iogurts de la Fageda, que és una en aquest cas és una cosa excepcional, perquè de fet és una empresa que el seu objectiu ja és donar feina a persones amb discapacitat, i per tant és un cas, diguem-ne, excepcional, però potser poc aplicable en altres empreses, i tenen més de 200 treballadors. Després vaig parlar de Cafès Novell, que tenen 150 treballadors, i és una empresa, per tant, familiar, que va decidir en un moment determinat canviar el tipus de cafè, començar a fer un cafè que no tingués l'impacte enorme en termes laborals, ambientals, socials que té el cafè convencional, i quan ho van fer van decidir no explicar-ho, perquè van entendre que era un risc en el mercat, perquè la gent es podria pensar que s'havien convertit en una ONG, i van fer-ho sense explicar-ho gaire, ara ja sí que ho comencen a dir, però van entendre que no, això no havia d'alterar que el seu principal atribut de mercat era la qualitat, i per tant això d'aquí ells ho volien fer perquè creien que ho havien de fer, però no volien que fos un atribut per vendre més, sinó que la gent els havia de comprar per la qualitat, eh? És important aquest tipus, per tant, per entendre. O anant baixant, un altre doncs, de 100 treballadors, vaig exemplificar amb CAC Lloreda, empresa molt coneguda perquè fa molts productes de neteja, CAC 7, etc., que molta gent desconeix, que és una empresa que té va ser de les primeres que va tenir la ecoetiqueta europea, té una etiqueta de caràcter ambiental...
Sembla que és un producte... Clar, com que, és molt, que neteja molt i que és molt abrasiu, sembla que sigui tòxic,
sí,
no?
Sí, de fet, ells van decidir inicialment ocultar-ho, i ara no és que ho ocultin, però no en fan bandera, perquè la gent té la impressió, davant d'aquest producte, té la impressió que és una bomba química. A mi hi ha hagut persones que m'ho diuen així. I per tant, si és una bomba química no pot ser ecològic, i si és ecològic vol dir que... Clar. Per tant, ells no poden explicitar en excés o no poden fer bandera publicitària de que el producte té l'ecoetiqueta per aquest motiu, perquè els hi jugaria en contra d'aquesta imatge que té la gent. Finalment aquí el repte de que ha de ser la pròpia persona, el propi client, que ha de fer aquest esforç per poder investigar, conèixer més i actuar d'una manera com un client conscient. Clar, és evident que a una empresa no li podem demanar que a sobre faci, expliqui en excés les qualitats d'aquest producte si entén que això pot anar en contra del seu posicionament al mercat. L'important és que ho faci bé, com és en aquest cas, que faci un producte que no té cap impacte en el procés de producció. I així vaig anar baixant, fins i tot amb un comerç, amb una botiga o fins i tot amb un autònom, un taxista en concret, no? Posant exemples, per tant, perquè tothom entengués que estem parlant de que una cosa que un taxista pot incorporar en la seva activitat, eh? I això és la gràcia, i a mi, a vegades, com a petita anècdota, jo a vegades, al cap d'anys, em trobo una persona que diu, ah, sí, que me'n recordo que vas posar l'exemple, que sigui això, d'un taxista. Finalment, la gent recorda exemples d'aquests curiosos, però això que et permet entendre que parlem d'una cosa que tothom ho ha de poder fer.
I què és el que pot fer el taxista? Perquè ara ja estic intrigada.
El taxista? Doncs mira, aquest era un senyor que no tenia ni idea de què era la responsabilitat social, però és un senyor que treballava en una empresa i amb la crisi va haver de plegar i es va decidir posar-se davant d'un taxi. No explicaré ara tota la història, perquè és graciosa, però és una mica llargueta d'explicar, però dir-vos només que ell va decidir ser excel·lent en la seva tasca com a taxista. De fet, ell es va plantejar què és el que fan els taxistes, no? Dius, home, què fan? Porten gent d'un lloc a l'altre, no? Però ell va dir, amb això no n'hi ha prou, i va decidir ser excel·lent. I en aquest ser excel·lent va plantejar, doncs, per exemple, el seu taxi va ser el primer de l'estat espanyol que té wifi, tenia també un petit ordinador perquè la gent pogués aprofitar, perquè ell fa viatges llargs, té tot un seguit de serveis, però a més es va plantejar com també incorporar temes ambientals, de civisme, de bon tracte a la clientela, de respecte a la diversitat, i a partir d'aquí ha anat incorporant un munt de coses, des de compensar les emissions de CO2, fins, per exemple, ara és el primer taxi de l'estat espanyol que és cardioprotegit. Ell va veure que com que transporta a moltes persones que són empresaris o empresàries, i ell en broma diu, és que qualsevol dia amb la crisi aquesta algú m'agafarà un atac de cor. Doncs va decidir fer un curset i comprar-se un aparell cardioprotegit, de manera que ell, a més, això li permet que si algun dia va per la carretera i troba un accident també pot salvar alguna persona. Per tant, d'alguna manera, ell ha intentat incorporar en la seva activitat, i per no dir temes de respecte a la persona, des del volum de la ràdio, des de les finestretes, des de la llengua que li parles, fer una tria correcta d'acord amb el que el client vol. Per tant, una mica com gestionar al màxim respecte al client, al medi ambient i a la societat.
Això és fantàstic, tenir aquest esperit i aquestes ganes de canvi, eh? Perquè s'ha de tenir les ganes de canvi. I on es pot assessorar? Algú que ara estigui escoltant i digui, doncs mira, vull saber més de tot això que m'està parlant el Josep Maria Canyelles. Vull saber què puc fer jo amb el meu petit comerç o qui em pot assessorar. Hi ha alguna pàgina web, hi ha algun lloc on adreçar-se?
Pàgines web que parlin de responsabilitat social en pot trobar moltíssimes, és a dir, que és una cerca molt fàcil de fer. Jo en aquest cas, si em permet, tinc un blog que es diu responsabilitatglobal.com. És un blog en el qual emeto opinions i crítiques crítiques en molt sentit i activitats que es fan, i a més si em permet també m'agradaria donar una altra pàgina, que és respon.cat. Respon.cat és una organització que hem creat a Catalunya, que agrupa a totes aquelles empreses que volen tenir un compromís clar de responsabilitat social. Ens hem posat en marxa fa un any, de fet formalment existim des de fa 3 mesos, agrupem ara 40 empreses, abans de l'estiu ja serem 50 perquè hi ha moltes que han demanat l'alta, i esperem en 2-3 anys acabar arribant a les 150-200, per tant totes aquelles que tenen un compromís més clar. I la gràcia és que en aquest organisme, que és una associació sense ànim de lucre, tant hi ha empresa gran com empresa petita, i estem allà junts perquè compartim uns mateixos valors i uns mateixos objectius, i per tant també la recomano com un espai on poden veure casos d'empreses interessants.
Molt bé, doncs no tenim més temps, superinteressant aquest tema, la veritat que sí, i que espero que tothom es volgui a ser també una empresa responsable. Moltíssimes gràcies, Josep Maria Canyelles, per haver estat amb nosaltres al Cara i Creu.